les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Inés Arrimadas podria deixar el Parlament de Catalunya per liderar la llista de Ciutadans per Barcelona a les eleccions generals del 28 d'abril. Es podria confirmar oficialment aquesta possibilitat demà dissabte, el que seria el tàndem electoral entre Arrimadas i Albert Rivera, candidat a la presidència del govern i número 1 per Madrid, al Congrés dels Diputats. Deixem de banda aquest tema. Recordem que Renfe ha restablert avui el servei de tren de les línies R4 i R12 de Rodalies entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, tot just dues setmanes després de l'accident en què va morir la conductora d'un dels dos combois que van xocar a Castellgalí. A part de retirar els vagons sinistrats, s'han hagut de canviar aquests dies les travesses i s'ha reparat la catenària. Destaquem també que l'Audiència Nacional s'ha declarat competent per jutjar Josep Lluís Trapero per l'1 d'octubre. Rebutja així que la causa passi a Catalunya al Tribunal Superior de Justícia. El motiu de l'Audiència Nacional és que entén que el delicte de rebel·lió pel qual es processa l'exmajor dels Mossos d'Esquadra és competència seva perquè afecta la forma de govern. D'aquesta manera, no passarà aquesta causa, com dèiem, al TSJ aquí a Catalunya. Més notícies a aquesta hora de l'actualitat. Us expliquem que han desallotjat un edifici de Badalona per l'electrocució de dos veïns. Ha estat aquesta matinada quan s'han hagut de desallotjar els qui vivien en aquest edifici i almenys durant tot el dia d'avui no podran tornar. El Consell de Ministres del Govern espanyol ha aprovat avui emissions zero de CO2 per als cotxes a partir de l'any 2040. Tot i que en l'avantprojecte de llei es parlava de prohibició, ara el redactat és més suau i a la pràctica suposa que els vehicles amb motors de combustió no es podran ja fabricar. I acabem recordant que en sintonia amb la cimera que reuneix el papa Francesc amb els presidents de les conferències episcopals de tot el món des d'ahir fins diumenge al Vaticà, l'església del Pilar de Lleida acollirà a 7:45 d'aquest vespre una vetlla de pregària titulada Amb el papa Francesc lluitem contra els abusos sexuals. És una vetlla de pregària, dejuni i conscienciació en què s'escoltarà la veu de víctimes i dels seus familiars, amb la participació de Montse Esquerda, metgessa i psicòloga, que explicarà les causes i les conseqüències dels abusos a menors. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador, precisament, parlarem d'aquesta cimera del Vaticà sobre la protecció dels menors. Abans, el pensament del dia amb el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amigues i amics oients a Ràdio Estel. Crec que val la pena que sempre que tinguem oportunitat sortim a passejar per la natura i contemplem-la com a creació divina. Aleshores veurem la seva gran bellesa i harmonia. Aleshores també entendrem que tot allò que les persones hem inventat, primer ho hem observat a la natura. Abans d'inventar els avions, vam observar com els ocells volaven pel cel. Fins i tot abans d'inventar el wifi i el bluetooth, vam observar com els insectes, com les abelles o les formigues, es comunicaven a distància i sense contacte físic ni sensorial, allà on hi havia un bon nèctar o allà on hi havia un bon aliment, de forma que ràpidament hi acudien d'altres abelles o d'altres formigues. Certament que el nostre món físic no és perfecte, però la creació assoleix un grau de perfecció considerable. Per això, tota interferència humana pot ser molt perillosa, sobretot aquelles interferències humanes que pretenen assolir majors guanys econòmics, quan s'aboquen residus tòxics als rius, quan volem fer, per raons només estètiques, aliments transgènics, o fins i tot aliments transgènics perquè siguin capaços de resistir major grau de pesticida, o les devastacions incontrolades de les selves. Tot allò que només persegueixi un guany econòmic i vulgui interferir en la creació és molt perillós. Per tant, abans de fer qualsevol tipus d'aquestes actuacions, ens ho hem de pensar dues vegades: respectar la creació divina, admirar-la i, en tot cas, que ens serveixin per fer nous invents pel progrés de la humanitat. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler. Que passeu molt bon dia.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 7 minuts, salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteo i avui també el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Analitzem la cimera que reuneix des d'ahir dijous i fins diumenge al Vaticà els presidents de tots els episcopats del món amb el Papa Francesc per abordar en profunditat la gran qüestió de la protecció dels menors davant el drama dels abusos sexuals, de poder i també d'altres tipus. El Sant Pare ha concebut aquesta gran trobada, que no té precedents per la seva naturalesa i configuració, com un diàleg i una reflexió àmplia i compartida per posar llum i força amb fets concrets de present i de futur a les actuals febleses de l'Església quan ha d'afrontar, censurar, rebutjar i, sobretot, prevenir en el futur aquests crims. La proximitat del pontífex amb els bisbes, sovint poc eficaços o poc clars davant el problema, serà una de les claus. De fet, ja s'està parlant en aquesta línia amb els relators que intervenen avui, per exemple, sense anar més lluny. Volem destacar la importància del treball que l'Església ha de fer per purificar àmbits erronis, greus, i rectificar actituds de silenci i d'encobriment que s'han donat i que segurament encara es produeixen, deixant totalment de banda els mecanismes d'autodefensa o de mirada cap a altres realitats socials on també es produeixen aquests abusos. Del que es tracta és que, encara que certament hi ha molts altres àmbits on hi ha abusos sexuals, l'Església es miri per dintre, s'autoacusi, com diu el Papa Francesc també, per als pecats personals de cadascú i no buscar els que cometen els altres. Ens preguntem què pot sortir d'aquesta important reunió, com es pot millorar la comunicació i l'eficàcia en la lluita contra els abusos a menors, com també altres formes d'abús. La resposta queda oberta i avui intentarem aproximar-nos-hi al màxim. I ho fem amb tres experts que coneixen molt el tema. D'una banda, ens acompanya Salvador Pieninot, eclesiòleg, participant en sínodes de bisbes diverses vegades els últims anys i rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Salvador Pié també és professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya. Ja ho diem tot per començar. Bona tarda, doctor Pieninot, benvingut.
Bona tarda.
Gràcies
per
la seva presència. També saludem. Gràcies. Lluís Serra també és amb nosaltres, ell és germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. I saludem també el professor de la Universitat Abat Oliva, Jorge Martínez Lucena, i ens ha acompanyat altres vegades per parlar d'aquests temes que preocupen tant el Papa actualment. Bona tarda, senyor Martínez.
Hola, molt bona tarda.
Bé, què esperen vostès d'aquesta reunió, si volen fer alguna reflexió per començar? Es parla molt de la necessitat de fets. Potser és el que espera tothom, dins i fora de l'Església, podríem dir. No sé qui vol començar. Algú s'atreveix a començar? Doctor Salvador Pié, si vol.
Jo penso que hi ha dos elements claus, al meu parer, per iniciar. Que seria un primer, l'autoconsciència, és a dir, no esquivar la responsabilitat, encara que és veritat que, segons diuen els experts, actualment el 85% de la pederàstia està en les famílies, es diu això, el 85%. Però això no vol dir que ens hem d'excusar dient no, som poc comparativament. A mi em sembla que cal, tot i tenint lucidesa de l'onze. I un segon que a mi em sembla important, i que aquí surten els punts de reflexió important, aquest buit, que és el protegir i acompanyar les preteses víctimes. O sigui, aquest tema no n'hi ha prou en autodefensar-se o autodefensar-se, protegir-se i autoculpar-se, sinó també una cosa molt important, no fàcil, però no perquè no sigui fàcil, no que s'ha de fer. Jo crec que és molt important el tema de això que diu el punt 8, d'aquests punts de reflexió que van...
Va repartir ahir el Papa directament, exacte. 21 punts de reflexió.
Acompanyar, protegir i atendre les víctimes ofereixint tot el recolzament necessari per la seva completa sanació. Jo penso que és una qüestió com clau, no n'hi ha prou amb l'autoprotecció o autoinculpació. Seria per mi per començar el tema.
Per començar, molt bé, molt bé. Una bona pauta per iniciar. Sí, senyor Jorge Martínez.
Sí, a mi em crida molt l'atenció i m'ha sorprès positivament en un tema tan trist com aquest i que provoca tant dolor a algú que està a l'Església, el mètode utilitzat allà al sínode, no? Com han començat posant davant de tots aquests responsables de l'Església les víctimes, la veu de les víctimes. No?
Testimonis, de vegades directes de les víctimes, exacte, amb àudio o llegides, si són per escrit.
Sí, em sembla un mètode molt cristià, en el sentit que posen davant el Crist i comencen per allà. O sigui, posen davant dels bisbes, dels cardenals, dels responsables religiosos, aquest fet que moltes vegades poder no han mirat tan directament, perquè si no, si haguessin vist aquestes llagues sagnants de Crist, segurament haguessin actuat d'una altra manera en alguns casos, no? Llavors, jo crec que és molt interessant com han començat i com després d'això estan, diguem, parlant i posant en joc aquesta comunionalitat per buscar solucions concretes i bueno, el que tu deies, no? Un protocol, no? La paraula que està sortint una i altra vegada.
Sobre això de les víctimes, ahir se'n van sentir 5 de testimonis, avui uns quants més. Per exemple, un testimoni d'avui deia que quan va ser abusat per un sacerdot, la seva mare església el va deixar sol perquè tots es van amagar, diu, i es va sentir encara més sol sense saber a qui es podia adreçar per demanar ajuda. Això és el pitjor que li pot passar a algú, eh? No només sentir-se traït per la institució, sinó veure que no pot anar a ningú, no? És com una vergonya personal que, en el fons, no és més que el dolor d'una víctima. Germà Lluís Serra.
Per elaborar aquesta reunió, que era la protecció de menors a l'Església, es van fer unes enquestes bastant laborioses a les conferències episcopals de tot el món, i no sabíem quantes respondien, va ser una resposta un 80%, que normalment per aquest tipus de consultes és molt alt. És molt alt que fos una resposta, perquè fins i tot l'arquebisbe de Malta crec que li va dir amb el 40% ja estaria content. Doncs no, el 80% vol dir que la gent entén que és un problema molt significatiu. Després hi ha una cosa que crec que també és important, que l'Església és com si tires una pedra d'onda, no? Que hi ha ones expansives. No hem sabut llegir la història. És a dir, quan va començar, sobretot Canadà, Estats Units, això, la gent pensava que era un problema anglosaxó. En comptes d'entendre que això ens arriba més tard, però arriba, perquè hi ha també aquest problema, com és un problema antropològic, etc., doncs, i social, doncs més o menys és menor o major presència, és a tot el món. Aleshores, un dels objectius que es voldria amb aquesta trobada és que els països que esperen encara 10 o 15 anys o 20 perquè si arriba l'ona expansiva aquesta que deien, que no, que ja es posin en marxa, que no podem estar esperant 15 o 20 anys més perquè algú s'hi arribi, perquè les sensibilitats són molt diverses. Vaig saber amb una comissió per fer exactament protocols i tot això, internacional, i veia que en els països que hi havia aquella comissió, hi havia països supersensibilitzats, algun normalment sensibilitzat, i altres que això ho veien com una ficció, un problema, però que això quin problema és? Encara no ho entenien, no? És a dir, això és una intervenció d'intentar avançar-se el futur una mica, per alguns països, no? Especialment.
Això que vostè diu ho ha dit, per exemple, avui el cardenal indi Oswaldo Gracias, que és l'arcabisbe de Bombay, ha dit que això es veurà també a l'Àsia i a l'Àfrica, que també n'hi ha molts de casos, ha comentat això.
Sí, perquè a vegades la cultura fa que aquestes situacions no siguin considerades tan greus, o fins i tot ni delictives, gairebé.
En el cas de l'Àfrica, el mateix papa deia, tornant de l'avió dels Emirats Àrabs, que se sabia que hi havia abusos de sacerdots a monges. És un altre tipus, no és en aquest cas abusos de menors, però violacions o suposades violacions o actes impurs, bé, diguem-hi com vulguem. No?
En una certa manera tenen un origen similar, en el sentit de que hi ha el clericalisme que ha denunciat tantes vegades el papa, no? Com origen de totes aquestes problemàtiques. No? L'abús del poder que té el religiós, que té el sacerdot, que té el professor, que té... El pare, no? També la família moltes vegades succeeix això, no? Les dades...
Aquest abús de la pretesa superioritat que dona l'autoritat, però que ha de ser entesa com un servei, no? I no com una supremacia o un dret.
Exacte.
A tot. Bé, molt interessant tot el que estem dient. Recordem que hi ha diversos relators que van intervenint. Ha estat molt interessant aquesta tarda la intervenció de Linda Ghisoni, sotsecretària per a la secció per als fidels laics del Dicasteri per als laics, la família i la vida. Ha dit que ens veiem desafiats com a poble de Déu per assumir el dolor dels nostres germans vulnerats en la seva carn i el seu esperit. I ella i també altres relators estan parlant de la necessitat de corresponsabilitat i també d'accions a nivell sectorial, territorial, de les conferències episcopals. Aquesta descentralització també serà molt important. Bé, d'aquests i altres aspectes, què comentarien, si vol, doctor Salvador Pié?
Jo veia una cosa d'ahir abans d'ahir, penso molt central, però és el començament, quan l'arcabisbe de Manila, un home importantíssim...
Charles Cicluna, sí.
Nagel, fa un text molt elaborat, que és el que és creïble. És creïble només una fe... diu el títol, que toca les llagues sagnants del món. Està molt bé. O sigui, voler dir... hi ha en joc, primer, la credibilitat. Llavors hi ha això, que les llagues... Però una fe que no és flors i violes, sinó que parteix de les plagues, les llagues sagnants. No? Jo he trobat absolutament magistral.
Luis Antonio Tagli, disculpi, que jo he parlat de Charles Cicluna, que és l'arcabisbe de Malta. Sí. Ara se m'han creuat dos noms, disculpi.
No, que és
que també és una figura molt important, en aquesta trobada, sí.
I que havia quedat més lligat, perquè després els altres, els que han fet els dos cardenals que van seguir, han parlat com un aprofundit més. Aquest fa com una cosa molt bonica, en el sentit més teològic, espiritual, però aquesta cosa important de les plagues del món, les llagues sagnants. Perquè, esclar, aquí ja també és arribada de la condició humana. La condició humana és limitada, pecadora. O sigui, no és purament que dir, és una excepció al pecat. Desgraciadament, no és una excepció al pecat. I això també és un tema, per entendre'ns, no?
Teològic.
Exacte. Uh-huh. Llavors, aquest també, que és el gran problema actualment de la credibilitat, evidentment. I per tant, també, jo entenc que hi ha temes molt discutits, si el papa ha de parlar amb tots, no ha de parlar amb tots, o sigui, tot això, però tindrem mil discussions. Però aquí hi ha una qüestió de fons, que és l'acostament, allò que deia abans. L'acostament, i em sembla que també l'altre dia el Jordi Bartomeu, a la vostra reunió d'allà,
sí,
va subratllar molt... que això de l'acostament a les víctimes era un tema important. Jo penso que també... Sabem que també hi ha coses ambigües, perquè, evidentment, la narració que fan uns pot ser a vegades, sobretot si és de fa 30 anys o 40, que es pot contrastar difícilment. Però, malgrat tot, jo penso més que em prenguin el pèl que no pas que nosaltres diem, bueno, ja ho veurem.
Ara que es refereix a això, aquesta reunió el cap de setmana passat, no?, amb Jordi Bartomeu...
No, dimarts.
Dimarts, disculpi, fa pocs dies, fa dos dies, per tant, jo anava més enrere. És una figura important, Jordi Bartomeu, català, a més...
Sí, és un oficial de la Congregació de Doctrina de la Fe, uh-huh. I és el que va acompanyar l'arquebisbe de Malta a Xile per fer tot l'informe al Papa a Xile, realment va actuar d'una manera molt competent.
Ara fa un any, aproximadament, va ser això, aquest viatge, efectivament. No sé si d'aquesta trobada vol comentar alguna experiència, va ser una trobada interna.
És una trobada interna i l'entenem d'aquesta manera i, per tant, no hem projectat res, ni cap nota ni tal, sinó que és una trobada de treball intern, perquè és la quarta que fem, la Unió de Religió de Catalunya, és a dir, no és la primera. Ja vam fer el 12, el 14, el 16 i ara el 19. Mm. Per tant, és un tema que anem treballant i volem, sobretot, treball intern, si no prenem consciència, si hem de fer una reunió perquè després fem una nota per la premsa i ens desviem del tema. El tema és això. Si nosaltres resolem molt bé el tema, les coses milloraran indirectament i ja es veurà el resultat. Mm. No? Aquest és un punt interessant. No?
Disculpi, sí, però volia dir una altra cosa sobre el que estem tractant. Disculpi, que l'he despistat. Ja hi arribarem. Sobre les qüestions que tractem d'aquesta trobada al Vaticà, hi ha 21 punts, si ara li ha sortit, endavant.
Sí, no, disculpi, la idea de que deia Salvador, no? Que jo penso que és molt veritat, que hi vaig estar en una reunió que es va fer d'una setmana a Roma, i la reunió va partir d'un testimoniatge d'una persona que fins i tot havia parlat abans del Papa, i que havia estat abusada per un capellatge, no? I el testimoniatge va ser tan impactant que la gent només després d'escoltar el testimoniatge era per dir, tallem una mica, pregario, silenci, passejar el que vulguis. Com pren una distància, assimila. I després tota la reunió adquireix una altra tonalitat. És a dir, quan ho veus des d'aquesta perspectiva, la reunió canvia.
Els silencis estan sent també molt importants pel que sabem en aquesta trobada des d'ahir i avui, sobretot després d'escoltar els relats de les víctimes, ja sigui per escrit, llegides per una veu de la casa, com sentides directament. És important també, i de fet el Papa ho va imposar, el doctor Salvador Pia sap una mica de sínodes, a l'últim sínode de bisbes sobre els joves, no? Que després de cada reflexió hi hagués 3 minuts de silenci. No? Això ajuda al discerniment. Una altra paraula important, la del discerniment, sobre com actuar, perquè la línia és clara, que s'ha d'erradicar, que s'ha de denunciar, i després hi ha una qüestió que és també la col·laboració amb les autoritats civils, amb la justícia civil, això amb la justícia, els tribunals ordinaris, millor dit, més que amb la justícia civil, que això és evident, amb els tribunals ordinaris, que la justícia ordinària s'ha de col·laborar, no? Això és important també.
Sí, jo crec que en general hi ha una aposta decidida per la transparència, que és una cosa que, no sé, desgraciadament sona a nova, no? Desgraciadament sona a nova. Realment jo crec que el que ha succeït no deixa de ser una autoagressió de l'Església a si mateixa, no? I en el fons, diguem, el Papa està apostant per la transparència i, per tant, per no quedar-se en un conservadorisme estret i inútil, en el sentit de que posa a... deixa córrer l'aire i deixi que succeeixin les coses, no? Que tot ho vegi tothom i que no haguem d'actuar, o els responsables no actuïn en funció d'una taula de la llei preestablerta, sinó en funció del que succeeix, no? Jo crec que això és una cosa molt cristiana i molt fresca, o sigui, i que hem d'estar agraïts de que bueno, pugui, tot i l'autoagressió que suposa, no?, de que estigui succeint. Perquè jo crec que trencarà amb aquesta cultura de l'encobriment que fins ara, pues, en alguns llocs, no sempre, però s'estava imposant. No?
Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui del mirador de l'actualitat el professor de la Universitat Abat Oliva Jorge Martínez Lucena, el marista i secretari general de la Unió de Religiosos, Lluís Serra, i l'eclesiòleg, teòleg i rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, Salvador Pieninot. Tenim com cada dia una pregunta al web radioestel.cat sobre la qual vosaltres, amics oients, esteu responent. Guadalupe, bona tarda. Quina és aquesta pregunta?
Bona tarda. Doncs la pregunta d'avui és: què esperes de la reunió del Papa amb els 190 bisbes sobre els abusos? Teniu 3 opcions de resposta. La primera és que si espereu un compromís més ferm contra aquest crim amb mètodes concrets. La segona, si espereu un protocol amb pautes clares i transparents de prevenció i erradicació. I la tercera, que res a curt termini. El problema no es resol en trobades com aquesta.
Animem els oients, com sempre, a votar. Gràcies, Guadalupe. Vostès què dirien? Segurament la primera i la segona potser són més complementàries. Hi ha oients, en aquest cas un 38%, estan dient que no esperen res a curt termini. Aquí suposo que hi ha una mica de tot, els que estan més decebuts amb el que ha fet l'Església davant dels abusos i els que creuen que la cosa anirà lenta. I bé, un protocol, un compromís, per què es decantaria amb vostès després, quan s'acabi diumenge aquesta cimera? Doctor Salvador Pia?
Jo penso que el tema és llarg. El Papa també va dir que això serà per llarg.
Sí.
El que passa que és important aquesta trobada que hi hagi signes, encara que siguin petits, però signes que dic cap on anem. Perquè jo penso que s'han de fer tots els protocols que es vulgui, però aquí hi ha un tema de voluntat evangelitzadora que va més enllà de protocols i que no es pot quedar purament en una regulació de les coses, sinó també en una nova voluntat. I jo penso que aquest Papa va per aquesta línia. És a dir, hem de fer protocols, però no n'hi ha prou a dir perquè llavors farem un nou dret canònic.
Clar.
I no es tracta, sinó de... El que has de fer és adaptar l'Evangeli Gaudium. Això, la que s'és insortida, doncs no, hi ha hagut aquest problema en sortir, doncs va, afrontem-lo. Però amb un nou esperit, perquè si no quedarà com un tema, bueno ja l'hem fet, no ho hem fet, posarem tribunals més forts a les diòcesis, que també s'haurà de fer, eh? Però si és això, purament caiem en formalisme.
Sí, el Papa alguna vegada ho ha dit, no? Potser no tants plans pastorals i més església en sortida, més acció, no?
Sí, sí. Jo crec el mateix, o sigui que... que el que vol el Papa i el que es pot esperar o desitjar, no sé quin seria el verb, és que canviïn els cors. O sigui, que realment el que es produeixi davant d'això que està succeint, davant dels testimonis, i davant, al costat de germans, no?, dels germans de l'Església, és que realment ens sensibilitzem tots una mica més pel que ha passat, i d'aquí és d'on poden sortir protocols interessants, no? D'aquí, precisament, no saltant això, perquè si salta això estic d'acord que caiem al formalisme i ja l'hem liat.
Sí. Jo aquí el que veig, sobretot, és la lentitud ve pel canvi cultural. Quan a l'avió, jo no sé què passa, però els avions són les rodes de premsa de més alçada, perquè la soda d'avió
sí, es pronuncia.
I normalment algunes frases d'aquestes preguntes són, fins i tot a vegades, anulen o enfosqueixen l'objectiu de viatge. Per exemple, van fer un document interessantíssim sobre Islam, cristianisme i tal,
del qual
han passat una mica desapercebut, en certa manera, perquè, clar, les declaracions de l'avió van prevaldre, no?
Sí.
Però aquí hi ha una mica el canvi, un tema, ell va dir, és confiar en l'expectativa, desinflem les expectatives, no podem posar, ja està, d'avui a partir... No, vull dir, això és un canvi lent, que lent no vol dir que no sigui eficaç, però necessita el seu temps perquè és un canvi cultural. I aquest és l'aspecte més difícil, perquè dir un protocol, tot això està molt bé, però els protocols, si no hi ha un canvi cultural, no serveixen de res. Seran fórmules que no serveixen de res. Després sí que, quan es diuen coses concretes, per exemple, han editat i han publicat ja 21 punts a partir de les consultes de les comissions i conferències episcopals. Aquests punts, hi pot haver-ne més, pot haver algunes llacunes, però d'entrada són interessants. I també hem d'entendre una cosa, és a dir... Per exemple, a partir de 2019, quants nous casos es produeixen a l'Església? Perquè molts casos que estan apareixent a l'Església són de 10, 20, 30, 40, 50 i 60 anys. Sí. Clar, ara estem fent un procés a la història, pràcticament, d'aquests 50 i 60 anys últims. I ara es concentren en uns dies l'estadística o els fets de molts anys, que és terrible, però és de molts anys. Mm-hmm. Per tant... són dos casos. Com resolem els casos al passat i segons com a partir d'ara es redueixen al mínim possible els casos que es pugui haver i després, si n'hi ha, com s'afronten immediatament i no amagant o silenciant, etc. Perquè
amb
també amb el
clar.
Silenci moltes vegades s'han contribuït, i això ho sé de situacions que ha aparegut realment persones que ho han dit, que a vegades alguna institució volia denunciar un cas i que s'ha oposat és la família, en un cas almenys. Diu, no volem protegir nano, que no, i tal. Aleshores, també això s'hauria de veure, eh? És a dir, que ha de ser un canvi cultural també de la societat, no només de l'Església.
Aclarim, doncs, que el fet que sigui lent no vol dir que duri més la tolerància, que això sí que ha de ser zero ja, des de ja, no? I, de fet, hauria d'haver estat abans, però, en tot cas, zero des d'aquest moment. Bé, un minut i seran dos quarts de set. Una figura molt important en aquesta trobada del Papa amb 190 bisbes és la de Federico Lombardi. Ho comentàvem abans de començar, em sembla que vostè, doctor Salvador Pia, que a més el coneix personalment, pensa que aquestes figures com ell, o altres, el mateix Luis Antonio Tagle, altres relators, Jacques Chicluna, poden ajudar molt al Papa. El Papa no està sol, no ho pot fer tot ell sol.
Sobretot important del Lombardi és el tema de la comunicació. Què s'ha de fer amb les comunicacions? És un tema clau.
Ell ho domina, ha estat uns anys de portaveu i secretari.
És un tema delicat, perquè aquí hi ha molt tema de comunicació. Cal parlar, no cal parlar, cal dir-ho, com dir-ho. Això és tan bo, tan important com el que es fa. En aquest sentit, penso que és un tema delicat. Ja s'ha vist que ha sigut una de les situacions que està costant el canvi de tot el tema de comunicació a l'Església. Mateix a Roma han canviat ja dos delegats recents. Sí, vol dir que el tema no acaben de trobar la forma. Llavors, això que el papa hagi recuperat un home tan important i ancià, però de categoria com Lombardi, vol dir, a veure si com encertaves ell, poguéssim trobar una nova forma. I això també és molt... Jo voldria subratllar una cosa que deu ara.
Sí.
Els punts aquests, els 21, hi ha 3 dedicats a la formació de seminaristes religiosos i tots. O sigui, jo crec que és molt important, i els candidats al sacerdoci, i tot el tema...
L'avaluació psicològica.
Sí, exacte, avaluació psicològica, que es diu. O sigui, aquests 3, el 16, introduir regles components als seminaristes i candidats. L'altre, que els candidats hagin de realitzar una avaluació psicològica per part d'experts qualificats i acreditats. També és un tema important. I després...
Si em permets un moment de comentar això, per exemple, la Unió de Religiosos, que plega les congregacions, que hi ha uns serveis de formació de noviciat, quan tenim les reunions de messes de novicis, unes coses que diem sempre, ja fa molts anys, que facin una exploració psicològica de cada candidat. Perquè després es pugui treballar en determinats plantejaments, no? Perquè és la integritat de la persona, part psicològica, espiritual, etc.
I es fa, de fet?
O... Sí, sí, hi ha molta gent que ho fa i altres... Bueno,
la qüestió és que es faci sempre, que es pensi sempre en aquest vessant més humà de la persona, no? Que no és només la vocació espiritual, el servei, que és molt lloable i molt bona, sinó també la persona. Disculpi.
I aquí penso que el punt 18, que m'ha lligat aquí, però un tema que està passant molt. Indicar les normes que rigen el traslado de un seminarista o d'un espai religioso o d'un religioso. O sigui, aquests trasllats que de cop apareixen perquè no han estat bé on estaven i tenen tot el dret de canviar. Però a vegades no saps, però resulta que al final podria ser que hi hagués un problema d'aquests per traslladar. De fet, tradicionalment es va fer així.
I la transparència també es vaeix qualsevol tema... subscrita, perquè si no ara semblarà que qualsevol que traslladin és per un cas d'aquest.
Clar,
no?
Exacte.
Que pot ser per mil raons, com vostè diu, efectivament.
Però també sabem que hi ha diòcesis que, per exemple, i més en temps de manca de vocacions, que es presenta un, diu aquí, i una diòcesi estrictament veu que no, diu no, aquí no t'admetem. Què fa aquest candidat? Se'n va un altre, fins que troba una que l'admet. Potser, aleshores, quan hi ha moviments d'aquest tipus, les diòcesis han de tenir contacte. O gent que va d'una congregació religiosa a una altra. No busca una congregació, busca un aixopluc de no sé què. Vull dir que això és un tema molt important, tant, molt important.
Bé, ara farem una pausa, com sempre, a aquesta hora. Passen ja 6:45. Recordem, amics oients, que avui parlem de la cimera sobre la protecció del menor que es fa al Vaticà fins diumenge amb 190 bisbes. Per cert, doctor Salvador Pia, un format inèdit, és a dir, perquè hi ha els sínodes, hi ha les congregacions de cardenals, però aquestes reunions de les presidents de les conferències episcopals del món no havia existit.
S'assembla el que se'n diu el sínode extraordinari, que es fa molt poques vegades. El sínode extraordinari només reuneix els presidents de les conferències episcopals. Però, esclar, un sínode és de 3 setmanes o un mes.
Clar, i això són 3 dies. Per tant, un format nou en qualsevol cas.
En aquest sentit, sí. És interessant.
Sí. Però, per exemple, això és més interessant també perquè, a diferència, per exemple, el Col·legi Cardenalici, que són d'uns països, aquí hi ha, de la majoria dels països, i els que hi participen han estat elegits no directament pel papa, sinó pels bisbes de la zona. Això també és interessant, eh?
Bé, fem una breu pausa i tornem de seguida, tot recordant-vos que us acompanyem amb l'eclesiòleg i rector de Santa Maria del Mar de Barcelona, Salvador Pié, amb el germà marista Lluís Serra i amb el professor de la Universitat Abat Oliva, Jorge Martínez.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Trentadosè Festival Tradicionarius, el festival folk internacional de referència als països catalans. Divendres 22, Quico al cel i el noi i el Mut de Ferreries. Dissabte 23, Mout Plagal. I diumenge 24, Toti Soler i Gemma Homet. Compra les teves entrades a entradium.cat sense despeses de gestió i al Centre Artesà Tradicionarius de Gràcia. 32è Festival Tradicionarius. Més informació a tradicionarius.cat.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el nostre col·loqui i anem ràpidament als divendres diversos. Rafa, et trobàvem a faltar. Bona tarda.
Bueno, moltes gràcies. Jo a vosaltres també us trobava a faltar.
Eh? Endavant.
Abans que res, res més important que demanar disculpes per la meva absència de la darrera setmana. Hagués vingut de bona gana, però una sèrie d'esdeveniments lleugerament adversos no em van permetre fer l'últim divendres diversos. Però ara sí, estem aquí per explicar que el dilluns va arrencar analitzant el polític gir que suposava la convocatòria d'eleccions generals. A grans mals de pressupostos, grans remeis recompostos. Ja estan els partits en guàrdia i Rivera, Iglesias, Casado i companyia patint la taquicàrdia. Que la campanya sigui neta i que ens assisteixi la moreneta. Ah, i dimarts, jo confesso que parlar del judici aquí i allà s'està convertint en un vici. Marchena, que dirigeix el cotarro sense glòria ni pena. La fiscalia, que dia sí, dia també, la lia. Els acusats, una mica cansats per tantes hores. I el Paco, el de les projeccions, desbordat i fins als dallons. Tot plegat, un sidral descomunal. I què vàrem tenir dimecres? Tertúlia de la bona, recordant els afectats pels atemptats de Cambrils i Barcelona. Els records a flor de pell i el ministeri, quin misteri, que només reconeix 18 víctimes finals. Quins pals. Els comptes estatals sembla que no surten, tot i saber que, més enllà de les xifres, varen ser més nombrosos els mals. Tot plegat per, al final, concloure que aquest record no pot fer altra cosa que conmoure. I ahir dijous, com tantes vegades, camarero, hay un tram en mi sopa. Un tram, un tram. Sobre el tema tram, amb la vènia, passaré com un llamp. Ell, empiconat en el seu mur i la resta del món, preocupats pel futur, al·lucinant per un tub que el seu tarannà ja s'ho farà, i mai millor dit, perquè de trampes legals està la seva idea repleta, amb el vostre permís, quina jeta. I arribem al dia d'avui amb un tema que ens preocupa. O parlem al Mirador mentre al Vaticà una cimera es desenvolupa. Els abusos són una lacra que cal atacar i erradicar. Són assumptes molt seriosos, és un escàndol dels grossos. Esperem que les reunions, ja que el Papa els ha reunit, siguin de bon profit. I fins aquí, amics oients, el meu resum de la setmana. El proper divendres hi tornarem fent de l'actualitat una mica filigrana.
Gràcies, Rafa, molt bé.
De res.
És el resum de la setmana. Això és un avantatge. Els que venen el divendres tenen la sort de saber de què hem parlat tota la setmana, una mica, no? Bé, senyors, ens queden 2 minuts justets per comentar algun aspecte més que ens pugui servir de conclusió. Sí, doctor Salvador Pia.
Sí, hi ha una cosa que molt preciosa d'aquest al canal. Osvaldo Gràcies, que és un home de primera categoria,
sí,
l'home de Bombay, diu una cosa molt interessant en el que ha explicat, no? Diu, hem de tenir en compte amb tot que és una crisi polifacètica. Està molt ben dit. És a dir, no és un tema que puguis només en un tema... Sí, bueno, dic com a descripció fenomenològica, però ho dic com a cosa interessant per afrontar-lo, però dir, no es pensem que purament amb una cosa acabem.
No? Clar, clar, no és un
problema. I aquí està la fascinació i alhora també la dificultat.
Certament, certament, sí, sí. Els abusos sexuals tenen una naturalesa, però el problema és gros per moltes vies, per moltes bandes. Algun comentari final, doctor Lluís Serra?
Bueno, el tema del Vaticà significa una centralització de mesures per canviar tota aquesta situació que estem vivint. Però també hem d'entendre que les víctimes són les úniques víctimes que es compten per una institució, són les de l'Església. I aleshores dono... Perquè qualsevol víctima del món, pum, tothom hi apunta el Papa. Que és la facilitat de ser l'Església, però que després és la dificultat perquè assumeix tot. En canvi, totes les altres víctimes, fins i tot imaginem, que l'Islam tingués una víctima, li dirien que és d'una mezquita concreta, però que no dirien que és tot l'Islam. En canvi, aquí, quan hi ha una víctima, és tota l'Església. Això té una dificultat, però també té una potència que jo penso que a partir d'aquí sortiran mesures molt interessants d'aquí, del que s'està fent, moltes mesures interessants d'una autèntica purificació. I sempre quedarà un enemic a vèncer, que és el que el papa diu, partint de la meditació de l'Església d'Henri de Libac, la mundanitat espiritual. Que quan no està Déu al centre i els pobres al centre de l'Església, Déu i els pobres i el nen, en aquest sentit, és vulnerable, doncs el sexe, els diners, les influències agafen el seu lloc.
Gràcies.
Jo em quedo amb el que ha dit